L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Molt bona tarda, el saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui dijous, dia 26 de maig, destacarem... L'encara alcaldessa d'Ulldecona, Núria Ventura, busca un pacte sòlid amb tots menys Partit Popular. Esquerra Republicana de Catalunya de l'Ebre reclama protagonisme en la nova executiva del partit i demana acabar amb les bicefàlies. El creixement econòmic a l'Ebre es limita a un 0,9%. El conseller d'Interior, Felip Puig, anuncia la incorporació d'un miler més de Mossos al territori a partir d'aquest mes de juny. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. L'encara alcaldessa i candidata socialista d'Ulldecona, Núria Ventura, com a representant de la força política més votada, va llançar ahir un oferiment a la resta de forces polítiques per intentar de formar un govern sòlid al municipi. Ventura veu l'acord difícil, però està disposada a estudiar punts en comú dels diferents programes i deixa de banda les diferències. En aquest sentit, la candidata socialista supedita l'acord als tres eixos bàsics del seu programa: l'atenció a les persones, amb el manteniment de serveis públics de la Fundació Ulldecona, el Pla de Desenvolupament Econòmic i l'execució de la Llei de Barris. Ara bé, l'oferiment deixa de banda al Partit Popular. Segons en remarca Ventura, per la campanya que han fet plena de mentides i perquè no tenen cap punt de coincidència amb el Partit Popular. Ventura iniciarà les converses amb Convergència i Unió, que té quatre regidors, més Ulldecona, que conserva els dos regidors d'Esquerra Republicana, i la FIC amb un únic regidor. La candidata socialista, que està empatada amb Convergència i Unió en regidors, veu l'acord difícil. No obstant això, remarca que no vol entrar a negociar cadires ni ambicions personals de candidats, referint-se al repartiment de l'alcaldia. D'altra banda, l'alcalde i candidat d'Esquerra Republicana de Catalunya a Deltebre, Gervasi Aspa, va iniciar ahir dimecres una ronda de contactes amb la resta de candidats que han obtingut representació per sondejar la possibilitat d'arribar a enteses permanents o temporals per governar l'Ajuntament. Aspa va explicar que ahir dimecres es va reunir amb el candidat del Partit Popular, Joan Bertomeu, que avui dijous ho farà amb el candidat de Convergència i Unió, Lluís Soler, i que dilluns es reunirà amb el candidat del Partit dels Socialistes de Catalunya, José Emilio Bertomeu. Esquerra Republicana de Catalunya ha obtingut 7 regidors, sent la força més votada, seguida de Convergència i Unió amb 5 regidors, el Partit dels Socialistes amb 3 i Partit Popular amb 2. Aspa no descarta governar en minoria, tot i que hi ha possibilitats d'un pacte amb els socialistes. L'actual alcalde coneixerà la setmana vinent la predisposició o no d'algun dels partits a arribar a una entesa per garantir la governabilitat durant els pròxims 4 anys.
Serveis informatius de Mutter.
El president de la Federació d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ebre, Gervasi Aspa, va valorar ahir dimecres els resultats que el partit ha obtingut al territori i que almenys els hi ha permès consolidar-se com a la tercera força, mantenint els 97 regidors que tenien. Així, Esquerra Republicana de Catalunya ha aconseguit obtenir la majoria absoluta a 4 municipis i ser la primera força a 5 municipis més. Aquests resultats han estat reconeguts per la direcció del partit, ja que l'Ebre ha estat un dels llocs on Esquerra Republicana ha aguantat el cop. Davant aquest fet, Aspa ja va avançar que volien tenir un pes determinant en la nova executiva del partit i aposten per una direcció única i acabar amb el període de bicefàlies. Gervasi Aspa.
Som, de fet, l'únic que algun, hi ha algun altre punt així una mica molt, molt particular que també aguanta barraca i que també va una mica bé, però l'avaluació que fan és, bueno, és intentar d'alguna manera, jo crec que hi ha una sensació generalitzada, en aquest cas a l'executiva d'Esquerra, d'intentar importar una mica el model ebrenc. Almenys això és el que es transmet, és el que hem estat parlant moltes vegades, no és la primera vegada que es planteja, no és la primera vegada que es parla d'aquest tema i realment, o sigui, hem estat durant un temps, jo crec que donant més que directrius i explicant-los alguns cursets que han fet, alguns cursillos, veure com ho estem fent aquí baix i el per què, no? Bé, passa que també fa falta una mica de canvi de xip de molta gent i treballar de manera que tots treballem pues és una mica més, bastant més enfarragós, bastant més complicat, bastant més sacrificat i exigeix un canvi. Exigeix un canvi i, però de totes maneres, el de Junts va tornar a sortir altra vegada, l'aplaudiment de la gent de l'executiva a les Terres de l'Ebre per la seva feina i la feina ben feta i gairebé, bueno, felicitacions al màxim i...
Esquerra Republicana de l'Ebre se sent legitimada per reclamar aquest protagonisme en la nova executiva, després de ser un dels territoris on el partit ha obtingut millors resultats. De fet, Esquerra Republicana de Catalunya es manté com a tercera força al territori, però només a 200 vots del Partit dels Socialistes de Catalunya. Amb tot, a la comarca del Baix Ebre, els republicans sí que són la segona força pel darrere de Convergència i Unió. Els republicans han mantingut el nombre de regidors a les quatre comarques, 97, i han obtingut la majoria absoluta a l'Aldea i Benifallet, al Baix Ebre, i Miravet i Rasquera, a la Ribera d'Ebre. A més, han estat la força més votada a Alcanar, Deltebre i Roquetes, a més de Corbera d'Ebre i la Fatarella a la Terra Alta. Aspa també va destacar que s'han doblat el nombre de regidors passant de 2 a 4 a Sant Carles de la Ràpita i a Móra la Nova i a Amposta s'han consolidat com a la segona força amb 6 regidors davant els 3 del Partit dels Socialistes de Catalunya. El primer informe d'Economia Local i Regional de les Terres de l'Ebre, elaborat per la Càtedra d'Economia Local i Regional de la Universitat Rovira i Virgili, dibuixa un panorama difícil per a l'economia ebrenca, tot i que reconeix possibilitats de creixement, especialment en el sector turístic, l'agroalimentari, el del moble o el de les energies renovables. L'informe, que va presentar ahir a Tortosa el director del campus de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili, Azael Fabregat, i el director de la càtedra, Juan Antonio Duro, identifica les debilitats endèmiques de l'economia ebrenca que cal superar: la poca productivitat, el volum empresarial reduït, els problemes de competitivitat, una internacionalització empresarial reduïda, problemes d'emprenedoria o l'expulsió de la població jove per manca de perspectives laborals, entre d'altres. El professor del Departament d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, coordinador del treball, Juan Antonio Duro, va defensar ahir la utilitat d'aquest informe en uns moments econòmicament complicats. El coneixement de les debilitats i les fortaleses del territori és el primer pas per aplicar posteriorment mesures de suport a l'economia i al seu desenvolupament, va manifestar. El primer capítol de l'informe exposat ahir fa una anàlisi del creixement econòmic a les Terres de l'Ebre en el període 2005-2009 i constata que, precisament, ha estat el sector primari, i especialment el del Baix Ebre i Montsià, el que ha permès el creixement del producte interior brut a les Terres de l'Ebre durant aquest període, en un total del 0,9% davant el 4,3% de Catalunya. En contraposició, el sector industrial ha retrocedit clarament amb una reducció del 20,2%, superant en 7 punts percentuals el declivi registrat a tot Catalunya. En aquest sentit, els autors de l'informe constaten que ha estat l'evolució negativa de la indústria la principal responsable d'uns resultats tan raquítics en termes de creixement a les Terres de l'Ebre.
Serveis informatius de Mute.
El conseller d'Interior, Felip Puig, va anunciar que durant aquest mes de juny més de 1.000 nous agents s'incorporaran al cos de Mossos d'Esquadra. Es tracta, segons va recalcar el conseller durant la celebració del Dia de les Esquadres a Tortosa, d'unes incorporacions que tindran lloc de forma paral·lela a les habituals operacions de reforç policial de les zones de costa durant els mesos d'estiu.
També tindran més efectius. Ja anuncio que en els propers dies, al llarg d'aquest mes de juny, podrem concretar quants nous efectius venen també a les Terres de l'Ebre, dels 730-750 nous policies que la Generalitat de Catalunya posarà en definitiva a disposició de tot el territori. Els destinarem bàsicament al territori, a les àrees operatives, i per tant fins i tot en traurem d'unitats centrals i de funcions més administratives perquè aquest increment de policies arreu del país sigui prop de més de 1.000 efectius durant els properes setmanes.
En el marc de la celebració a Tortosa del Dia de les Esquadres, la festa del cos dels Mossos, Puig va avançar la voluntat del govern d'incrementar el nombre d'agents del cos dels 16.000 actuals a 18.500 en els pròxims anys i treballar per consolidar la seva activitat integral tant a Catalunya com fora en tasques d'investigació per investigar i prevenir actuacions de xarxes de crim organitzat i terrorisme internacional. En clau més territorial, l'activitat del cos policial a les Terres de l'Ebre, va assegurar el conseller, ha permès reduir la quantitat de delictes i faltes denunciades entre l'abril del 2010 i el mateix mes d'enguany en un 4% i en un 3% en els casos relacionats amb delictes contra el patrimoni. Un àmbit, aquest últim, sobre el qual va anunciar una major atenció tant en prevenció com en informació. Sobre els equipaments policials reclamats i pendents a les Terres de l'Ebre, com és el cas d'una comissaria a la població de l'Ametlla de Mar, Puig va anunciar que formarà part en el futur del nou pla d'inversions del departament, més enllà de les previsions dels pressupostos d'enguany. En aquest sentit, Puig va carregar contra la política en equipaments policials i d'emergències del govern anterior per gastar més del que ingressaven.
El 24 de juny a Sant Jaume d'Enveja, les Terres de l'Ebre volen retre homenatge als grups musicals dels 60, 70 i 80. Amb motiu d'aquesta ocasió única, es tornaran a reunir Pirombodas, Black Star, Xerpas, Blues, Minors, Sunix, Buitres, Quijotes, Cimarrón, Telstar, E1J4, Método, Keitas, Rebeldes, Mots i els Juniors amb els seus components més veterans. I lo més important i increïble, molts d'ells, i solament per aquesta nit, tornaran a pujar a l'escenari per a tocar junts algunes de les seves millors cançons.
Y ya van per la preciosa.
Una nit irrepetible, el 24 de juny i a les 10 de la nit al Casal Municipal de Sant Jaume d'Enveja, homenatge als grups ebrencs dels 60, 70 i 80. Una nit revival en directe i inolvidable. Amb entrada gratuïta, molts de regals per als assistents que hi col·laboren i l'actuació del grup invitat Los Salvajes, que per primera vegada després de més de 30 anys es tornen a reunir per participar d'aquest homenatge als músics ebrencs. Una cosa així solament passa un cop a la vida. No t'ho perdis!
Els experts de les 27 autoritats nacionals de la seguretat nuclear i la Comissió Europea van tancar ahir un acord al voltant de la metodologia com una de les proves de resistència que passaran les 143 centrals nuclears del continent, Ascó i Vandellòs incloses. Aquestes proves estan pensades per evitar crisis com l'ocorreguda a la central de Fukushima després del gran terratrèmol i el posterior tsunami que van afectar el Japó el passat 11 de març. Els tests aprovats posaran a prova la resistència de les plantes davant les possibles catàstrofes naturals com inundacions, terratrèmols o condicions climatològiques extremes o la combinació de diversos factors com aquests. També s'examinaran escenaris amb accions o errades provocades per l'ésser humà, fet que inclou els danys en l'estructura de les centrals que podrien provocar l'impacte d'un avió o una explosió.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Els treballadors sanitaris i d'ensenyament han decidit convocar una mobilització unitària a Tortosa pel proper 8 de juny per protestar contra les retallades que preveu el govern en aquests sectors. Amb tot, els dos col·lectius han fet una crida als usuaris perquè es conscien que els perjudicats seran ells i que s'adhereixen a la protesta. Mentrestant, la Junta de Personal de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa manté les concentracions de cada dimecres al matí, tot i que no descarta endurir les mobilitzacions com s'ha fet a l'Hospital Joan 23 de Tarragona amb un tancament. En la protesta d'ahir dimecres es va informar del tancament de plantes i reducció de quiròfans prevista fins a l'estiu. Segons va explicar la portaveu de la Junta de Personal de l'Hospital, Cinta Sarroca, a partir del 15 de juny es tancarà una planta més del centre, reduint en 74 els llits. L'escoltem.
Sí, a veure, en l'actualitat n'hi ha 44, a l'estiu, al juny, se tancarà una altra planta i ja seran 74 llits tancats. Més a més, dos de la UMI, d'intensius. I en quant a quiròfans, doncs de 7 quiròfans que tenim, ens quedarem en 2 al juliol. A mi que no me diguin que això és una retallada del 12,8%. Per a mi és un percentatge molt més alt.
Així, segons va explicar la delegada sindical, hi ha especialitats com traumatologia que han vist reduïts substancialment els dies que tenien el quiròfan lliure per operar. En l'acte de protesta d'ahir dimecres, sota el lema «Prepareu-vos, ara ve la tronada», els treballadors van voler simbolitzar amb paraigües com hauran d'aguantar les mesures que s'aplicaran un cop han passat les eleccions municipals. Des de la Junta de Personal s'han editat uns fulletons informatius sobre aquestes retallades que es preveuen i s'ha insistit que el personal sanitari ho distribueixi entre els usuaris. Pel que fa a l'enduriment de les protestes com un possible tancament, Sarroca va assegurar que no ho descarten, però que serien partidaris de fer-ho de forma conjunta amb totes les juntes de personal dels hospitals catalans. Respecte a la mobilització del 8 de juny, juntament amb el col·lectiu d'educació, Sarroca va detallar que serà una concentració-manifestació a 2:15 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa. També ahir dimecres, professors i mestres d'alguns instituts i escoles de Tortosa es van concentrar durant el matí i el migdia contra les retallades que el govern preveu aplicar al sector. Les protestes es mantindran cada dimecres i pel proper 1 de juny està prevista una concentració conjunta dels 3 instituts de Tortosa a la plaça Joaquim Bou.
Serveis informatius de Mute.
L'agrícola del Cap de Santa Bàrbara exportarà oli a la Xina. Els primers enviaments es podrien fer ja al juny. Una delegació de la cooperativa ha estat a la fira Sial de Xangai. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
Si no fos per l'exportació, el mercat de l'oli a Espanya seria el caos. Amb aquesta frase, el gerent de la cooperativa agrícola del Camp de Santa Bàrbara, Lluís Cardona, justificava la iniciativa empresa per la entitat per tal d'intentar fer-se un lloc al mercat xinès. Per aquest motiu, una delegació de la cooperativa va viatjar el passat 15 de maig a Xangai per tal d'estar presents a la Fira Sial de Xangai, la Fira Mundial de l'Alimentació, on van presentar els millors olis de la entitat i on, segons Cardona, es van produir els primers contactes amb els empresaris xinesos interessats en comercialitzar l'oli planer.
És una idea que no s'ha fregut en 24 hores, sinó que ja fa temps que se va començar a manejar. Inclús el president a l'última Junta General a final de mes de març ja ho va dir, que segurament que se n'aniria a la Xina. Llavors nosaltres ja preparàvem pues, un viatge per veure pues, la zona d'actuació dins del país aquesta, perquè la Xina pues, evidentment és molt gran i el que nosaltres tampoc podem fer pues, és anar a vendre oli a tota la Xina. Però sí, hi ha uns llocs molt concrets de la Xina i es preparà un viatge, el que passa que pues, bueno, entremig va sorgir el que és una fira internacional, que és la Sial Shanghai. La veritat és que va ser molt, molt positiva, molt més positiva que les fires espanyoles, molts d'importadors, però molta gent interessada en poder ser importadors del nostre producte, perquè els va agradar, me refereixo sempre pues, als olis de més qualitat, de Verges Extra i amb distintiu DOP.
Importadors que es van interessar per l'oli planer, però que en realitat doncs, no és el que necessita la cooperativa, perquè el projecte per vendre oli a la Xina fa temps que s'està gestant gràcies als contactes que la entitat té amb un empresari xinès, propietari d'una cadena de restaurants a les Terres de l'Ebre, el nom del qual no s'ha fet públic. Ell serà la persona que s'encarregarà de la importació mitjançant la creació d'una empresa que comercialitzarà directament l'oli planer amb les empreses xineses, estalviant-se així bona part del procés intermediari. Les expectatives, segons Cardona, són immillorables, ja que després de l'assistència als 3 dies que va durar la Fira Sial a Xangai, la delegació planera va establir també els primers contactes empresarials a les principals províncies econòmiques del país gràcies al seu enllaç nadiu. Fruit de tota aquesta gestió, ara es dona inici a una operació comercial que permetrà a la cooperativa agrícola del Camp de Santa Bàrbara importar oli a la Xina en un futur immediat. Segons Cardona, no és una operació que es pugui tancar en 24 hores, però sí que podria ser ja una realitat aquest proper mes de juny.
Sí que veritat que també és bastant complicat el tema burocràtic de la Xina, cada 6 mesos canvien totes les normatives. Haurem de fer pues, etiquetes en xino, però bueno, d'entrada pues, certificats de... demanen molt, són molt exigents. Estan certificats de sanitat com d'empreses, en fi, has de tindre la teua empresa al dia dins d'Espanya per a poder fer exportació i tot això. No? I ja t'he dit que la impressió per a mi és positiva i espero que dins pocs mesos, m'atreveria a dir que dins del mes de juny, que poguessin fer el primer enviament per a la Xina. No? És una aposta a mig plaç, per tant, això ha de repercutir positivament de cara a properes campanyes.
Cardona volia sortir al pas també d'algunes crítiques que ha rebut aquest viatge des d'alguns sectors de la mateixa entitat. El gerent de l'Agrícola del Camp reconeixia que des d'una empresa com una cooperativa sempre és més difícil prendre decisions, però que en els temps que corren per al mercat de l'oli, sortir a l'exterior és l'única solució per mirar de revalorar el producte i això és el que justifica la inversió feta en aquesta delegació comercial. Si es ven un poc d'oli és gràcies a l'exportació, etzibava Cardona.
Demà divendres s'inaugura una nova edició, la número 12, de la Fira de Comerç d'Alcanar. Una fira que un any més, com és tradició, s'encarrega d'organitzar la Federació de Comerç d'Alcanar, FECOAL. Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens porta aquesta notícia.
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, demà divendres a les 7 de la tarda, el gerent del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat de Catalunya, Miquel Rodríguez, serà l'encarregat, evidentment acompanyat de les autoritats municipals d'Alcanar i dels membres de la Junta de la Federació de Comerç del nostre municipi, d'inaugurar oficialment la 12a edició de la Fira del Comerç d'Alcanar. Una fira que comença demà divendres i que al llarg del cap de setmana omplirà d'activitat el centre cívic i els seus voltants, tal com s'ha convertit ja en tradició des de fa, com dèiem, més de 10 anys. Una fira que la Federació de Comerç Canareva continua organitzant per fomentar, promocionar i donar vitalitat al nostre comerç, mostrant els nous productes i serveis i fent gala una vegada més de l'esperit de superació que permet ser una de les referències a les nostres comarques. Així ho comentava el president de la Federació de Comerç d'Alcanar, Ramon Martí, que explicava la variada contingut d'exposició d'aquesta oferta comercial canareva, que de fet és la intenció i la filosofia dels comerciants a l'hora d'organitzar aquest certamen. Ramon Martí.
Aquesta és la filosofia de la fira. És a dir, com a vegades diem, altres fires que són fires de vendre, d'un intercanvi. La Fira d'Alcanar, a més d'això, doncs, que cada expositor doncs, té la llibertat de fer el que cregui convenient, una de les idees és senzillament obrir les portes de les nostres botigues a la gent, de manera que, doncs, que tot allò que pots mostrar dintre la botiga, en quin moment ho tens a la fira. És a dir, passejant pots veure tot, sinó doncs un recull exhaustiu de tot el comerç d'Alcanar, sí una bona mostra de tot el que pots trobar dintre el comerç.
Per complementar aquesta exposició, aquesta fira, al llarg del cap de setmana s'han organitzat també diverses activitats paral·leles. Hi haurà activitats infantils, parcs infantils, concursos de dibuix, una mostra de bonsai organitzada pels amics del bonsai. Hi haurà també demostracions de cuina en directe a càrrec dels cuiners de diferents restaurants del nostre municipi i un parell de concursos. D'una banda, el concurs de cuina del conill. Haurem, evidentment, tots els participants de preparar receptes amb aquest ingredient, el conill. Diumenge a les 8 de la tarda es farà l'entrega d'aquests premis. Tothom que hi vulgui apuntar-s'hi pot fer-ho passant per diferents carnisseries del municipi on li donaran la cassola i el conill de regal per preparar el seu plat. D'altra banda, l'Associació de Mestresses ha organitzat també un concurs de pastissos que, en este cas, dissabte a les 8 de la tarda, tindrà també l'entrega de premis. I com és tradició, enguany ja per tercera vegada s'organitzarà la tercera edició del concurs internacional de menjadors de taronges. Enguany, a més, s'aprofitarà també per fer l'entrega del certificat del Premi Guinness al guanyador de l'any passat. Recordem que el rècord d'aquell any, de l'any passat, va ser inclòs en el llibre Guinness dels rècords. Com dèiem, a banda de tota l'activitat infantil, que els joves, els més petits de la casa, podran podran gaudir el dissabte i el diumenge, al matí de 10 a 2 i a la tarda des de les 5 i fins les 9 dissabte i fins les 10 diumenge, en què es posarà el punt final en aquesta nova edició de la Fira del Comerç amb un espectacle a càrrec del grup de Diables d'Alcanar, sortint des de la plaça del Mercat, on a les 10 de la nit arribaran a la plaça del Centre Cívic, i un espectacle pirotècnic del grup de Diables Fotem-li Foc, que serà l'encarregat de posar el punt final en aquesta nova edició d'aquest certament firal al Canà.
Serveis informatius de Mute.
La Cala renova 6 banderes blaves. Un any més, la Fundació Europea d'Educació Ambiental i l'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor han reconegut l'Ametlla de Mar com a poble amb més banderes blaves de Catalunya. Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio, ens amplia aquesta informació.
Un any més, la gran qualitat de les platges caleres ha estat reconeguda per la Fundació Europea d'Educació Ambiental, l'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor i les agències de les Nacions Unides pel Medi Ambient i el Turisme, que ahir van donar a conèixer la relació de platges i ports premiats amb la distinció de la bandera blava per la seva qualitat i sostenibilitat. La Ametlla de Mar és el municipi de les Terres de l'Ebre, de la demarcació de Tarragona i fins i tot de Catalunya, que més banderes acumula, 5 per a les platges de Sant Jordi d'Alfama, Calafort, Pixabaques, l'Alguer i Calafató, i una per al Club Nàutic. Aquest rècord només és igualat per Barcelona, que té el mateix nombre de distintius per a 5 de les seves platges. De fet, la Ametlla de Mar aspirarà a una 7a bandera blava després que s'acabi l'execució del projecte de millora del camí de Ronda i tota la renaturalització de la zona de Port Olivet, juntament amb alguna altra petita actuació que contempla que es prohibeixi el pas de vehicles rodats al port de l'Estany. Precisament en aquest sentit, el jurat també ha distingit el camí de Ronda de l'Ametlla de Mar com a camí educatiu, una distinció que s'aconsegueix per primera vegada. Escoltem Xavier Soler des de la Regidoria de Medi Ambient.
Pues fa uns dies parlàvem de que havíem començat ja a preparar la temporada de platges amb els serveis i tot. Parlàvem de que ja havíem entregat el projecte Bandera Blava. Avui ja podem dir que tornem a tindre les 5 banderes blaves a les nostres platges, més la del Club Nàutic. I, a més, han afegit de que ens han concedit pues, el distintiu de camí educatiu al GR92 de la nostra costa pel fet de la bona conservació mediambiental que està tenint i per les característiques pues, que té. No?
A Catalunya, per demarcacions, Tarragona és la que més banderes blaves acumula amb 37. 11 dels guardons es troben a les Terres de l'Ebre, les 5 de les platges de l'Ametlla, les 2 de l'Ampolla amb Cap Roig i la platja de les Avellanes, Riu Mar de Deltebre, el Parc de Garbí i les Delícies de Sant Carles de la Ràpita i les cases del Canal Marjal d'Alcanar. Girona segueix a Tarragona en número de distintius amb 28 i després Barcelona amb 21. A l'estat espanyol s'han aconseguit un total de 511 banderes, 12 menys que l'any passat. Els criteris per obtenir aquest distintiu són, entre d'altres, el nivell de qualitat de l'aigua, la neteja de la sorra i els diferents serveis, com ara dutxes, contenidors per tirar la brossa i els aparcaments. En el cas dels ports, també es té en compte la infraestructura per la recollida selectiva de residus perillosos.
Serveis informatius de Mute.
Casal d'estiu a Deltebre per a xiquets i xiquetes de 3 a 12 anys. Lluís Abertomeu, des de Ràdio Delta, ens informa.
Les vacances escolars són una aventura pels xiquets i xiquetes, ja que viuen experiències noves que no poden tenir la resta de l'any. Des de l'Escola Bressol Horté tenen preparada una proposta educativa de lleure, els casals d'estiu, per a xiquets de 3 a 12 anys, on se'ls ofereix un ampli ventall d'activitats amb les que puguen gaudir de l'estiu. Al voltant d'un centre d'interès realitzen una programació curada de diferents tipus d'activitats, tallers, manualitats, jocs, una interessant proposta pedagògica pensada per facilitar que els xiquets i xiquetes puguin desenvolupar les seues capacitats psicomotrius, potenciar la convivència i la relació amb xiquets i xiquetes i descobrir les possibilitats del seu entorn més proper. Cati Cruella és directora de l'Escola Bressol Hortet.
El casal d'estiu està molt enfocat a jocs d'aigua, jocs a l'exterior, i la veritat és que l'any passat va anar molt bé. I aquest any com a novetat és que agafem la franja fins als 12 anys. El que farem serà, el casal d'estiu, nosaltres mantenim el mateix horari de 9 a 1 i de 3 a 7, i el casal de el que és l'Assumpció només pel matí. Perquè bueno, també l'experiència ens diu que els més grans per la tarda doncs, van a la platja, van en bicicleta, és piscina, bueno, tot això. És normal, també són més grans i van més a la seua. Llavors el casal, bàsicament el que fem són activitats doncs, molt lúdiques, treballem en tallers, doncs, en tallers d'idiomes, jocs d'aigua.
El casal d'estiu es realitzarà del 4 de juliol al 12 d'agost, matí i tarda per a xiquets de 3 a 6 anys i per a només matí pels xiquets de 7 a 12 anys. En aquest cas, els xiquets de 3 a 12 aniran a la mateixa escola Bressol i els de 7 a 12 el casal d'estiu es farà al CEIP l'Assumpció. Les inscripcions s'estan realitzant a la mateixa escola Bressol.
Serveis informatius de Mute.
I fins aquí el nostre informatiu. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.